Estando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
Corre que se acaban. Más información en mibp.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a aquest Dijous Sant. Un Dijous Sant de moviments, un Dijous Sant de pregària, un Dijous Sant on gaudim de la fe i gaudim de les vacances i gaudim de tot, bàsicament. Sobretot aquells que tenen vacances, no? Avui a Catalunya és un dia laborable, oficialment, però extraoficialment és un dia mig laborable. Possiblement pel matí es treballa, però ja comencen els problemes a la xarxa viària per la UPA. Preparació sortida, molta prudència, molta prudència, molta prudència, seu de sortir, moltíssima prudència. Avui parlarem d'obra social. Avui començarem parlant d'obra social. En uns instants parlarem amb la Fundació El Molí d'en Puigverd. És una obra social, bàsicament concentrada a Palafolls, originària de Palafolls, que el seu radi d'acció, per dir-ho d'alguna forma, seria el Maresme, doncs que ja ha posat en marxa 10 botigues outlet, on donen feina a persones vulnerables. Persones vulnerables. És una fundació sense ànim de lucre. I que són botigues que van bé. Aquest és el què. Que són botigues que funcionen. Coneixerem el secret d'aquestes botigues que funcionen, perquè habitualment no acostuma a ser així. Aquest tipus de projectes de sense ànim de lucre i demés, doncs, va bé, evidentment, fan una funció social, però, malauradament, o no, vivim en una societat on un negoci, sigui com sigui el negoci, ha de funcionar per tenir expectatives. I, sobretot, ja només expectatives econòmiques, que aquest no seria el cas, sinó unes que sí, però sí unes expectatives socials. Dic que sí expectatives econòmiques perquè, si funcionen, se'ls pot pagar un sou decent a les persones vulnerables que estan contractades. És un projecte magnífic, de que en parlarem de seguida. Venen roba, eh? L'outlet és de roba, en aquest cas, eh? I no qualsevol marques, tampoc també us ho diré, eh? Vull dir que no és... Són, no... Parlar planerament, no parlem de xixinamos, eh? Parlem de coses decents, eh? Bé, de seguida en parlarem de tot això. Escolteu, m'heu d'agafar cotxe, perquè si sortiu, si teniu previst agafar cotxe avui o qualsevol altre dia, ja sabeu, molta prudència. Hi ha una campanya de trànsit al dalt del cotxe 00. Això seria el hashtag. Hi ha un especial control de trànsit a la sortida de les grans ciutats, sobretot Barcelona, en aquest cas on hi ha cacau a la P7. Però a la P7 sempre hi ha cacau, però avui especialment hi haurà cacau i s'espera que aquest cacau augmenti conforme passin les hores. Així que, sobretot, paciència, tranquil·litat, prudència al volant. Benvinguts! I quin temps ens espera? Doncs bé, no és gaire bo el temps que ens espera. Va per barris, eh? És un temps molt de primavera. És molt de primavera. D'entrada, entre avui i demà pugen les temperatures. Arribarem a un pic de temperatura que estarà molt per sobre del que tocaríem. Demà, de forma genèrica, farà caloreta. Tindrem una escalforeta interessant per demà. Però, en funció del barri, tindrem vent més o menys intens. Hi ha una alerta, sobretot al Pirineu i Prepirineu, per intensitat de vent. El vent ens acompanyarà. L'estat de la mar és lamentable. Vull dir, no, quan parlo de lamentable, vull dir que està molt picada. Vull dir, hi ha una alerta també per mal estat de la mar. En aquest cas, que s'estendrà no només avui dijous, sinó també tot el dia de demà divendres. I les pluges, en principi, les pluges que tindrem sobretot aquesta tarda i demà divendres estaran molt concentrades cap al terç oest. És a dir, parlem per posar l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Vall d'Aran... Per aquesta zona és on esperem pluges, que localment poden ser intenses. A la resta no. A la resta, sol, núvols, una intermitència de sol i núvols. Cap a costa esperem sol. sol cap a costa, des de Costa Brava fins a Terres de l'Ebre, amb algun núvol i alguna brutícia al cel, vull dir, d'aquest cel que a vegades el veus i bruteja, sí, però hi haurà un predomini del sol, i insisteixo, les temperatures aniran cap amunt, sobretot demà divendres, que esperem tres quarts del mateix. Les pluges estaran, doncs, arraconades aquest terç oest que comentava, i a la resta tres quarts del mateix. Sol, núvols, intermitència, sol que bruteja, però temperatura a l'alça, però no esperem pluges. Vent sí que s'espera. Divendres a la tarda ja començarem aquestes pluges a ser una miqueta més extenses, sobretot arraconades cap a ponent. Tot el terç oest de tota la part oest de Catalunya, doncs sí que podríem esperar pluges, encara que la tanda bona de pluges, la tanda potent de pluges, l'esperem de cara a diumenge. Atenció, diumenge. Diumenge tenim un dia regadet. Un dia que pot ploure a qualsevol punt de Catalunya. Diumenge esperem pluges. Pluges que queda acabar de confirmar-ho, els models ho acaben de confirmar. Pluges sí, però segurament seran unes pluges generoses. Generoses i estirades a tot Catalunya. I dilluns... Mireu que una parte, estic fet un parte meteorològico d'aquests llargs, perquè com agafem tota la Setmana Santa, jo ja agafo tot, però la gent, si penseu en dilluns tindrem un dia estable. La previsió és que sigui un dia que aquestes precipitacions de diumenge, que insisteixo, poden ser generoses i fins i tot abundants, caràcter turmentós de tempesta en punts de Catalunya, però dilluns la cosa estarà molt més assolellada, molt més tranquil·la. És a dir, que l'operació retorn que està planejada entre diumenge i dilluns, doncs serà entre pluja i el sol del dilluns. I parlant de trànsit, ja estem en plena operació sortida, parlem com tenim la situació a la xarxa viària amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, efectivament, ja estem immersos en plena operació sortida, de moment amb diferents trams de l'autopista AP7 afectats, trams intermitents, trams fragmentats tant en sentit nord com en sentit sud. Comencem pel trànsit en sentit nord. A la zona que va més carregada és entre Santa Perpètua i Montornès, en sentit Girona. Per tant, després més amunt puntualment a Sant Celoni i també a Hostalric, en aquesta direcció. En sentit sud, el trànsit comença ja a l'altura de Sant Cugat. Sant Cugat-Papiol, aquest és un primer tram més ple, més avall entre Martorell i Gelida, també en sentit Tarragona, i més avall a l'altura de Banyeres del Penedès fins a enllaçar amb l'autopista AP2. I en sentit contrari, en sentit nord, en aquest tram sud de l'AP7, hi ha la zona entre Vilafranca i Subirats que va molt plena, sentit nord en aquest cas per un vehicle variat, tot i que està al voral, que està generant aquest tram també més ple. Tot això pel que fa a l'autopista AP7. A la resta també hi ha volum de trànsit, no massa preocupant, però sí força moviment, per exemple, a la C31 a Cubelles, a la Nacional 340 al Vendrell, també la zona de Montblanc, tant autopista AP2 com Nacional 240, o la C55 a Castellgalí. Per tant, doncs, el que dèiem, molta prudència, molta paciència, i sobretot anar amb compte i moderar la velocitat.
Eduard, moltíssimes gràcies. Que tinguis una bona Setmana Santa si fas vacances.
Gràcies, igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La botiga es diu Textura i acaba d'obrir, és un outlet social que acaba d'obrir a Palafox fa uns dies. I què té, de màgic tot això? Doncs la gràcia d'aquesta botiga és que és una iniciativa de la Fundació El Molí d'en Puigverd, que és una fundació sense ànim de lucre, i la gràcia d'això és que dona feina a persones vulnerables. I, a més, és un model d'èxit. Aquesta seria l'altra qüestió, que és un model social d'èxit. Ojo, que això no es diu tots els dies, Parlem precisament amb el cap de comunicació de la Fundació Molí d'en Puigverd, el senyor Bernardo Muñoz, que el tenim al telèfon. Bernardo, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, explica'ns aquest projecte de la Fundació, sisplau.
Sí, mira, aquest projecte va néixer fa ja 22 anys a una primera botigueta que es va obrir a Palafolls. Palafolls és un poble d'uns 8.000 habitants aquí al costat de Tordera. I, bueno, va coincidir amb el naixement de la nostra fundació i amb un projecte que vam poder engrescar a Inditex, van obrir una botiga molt petitona on venien roba de Massimo Dutti,
sí,
de temporades anteriors. El que diferenciava aquesta botiga de qualsevol altra és que estava atesa per persones amb malaltia mental.
D'acord.
Que és el col·lectiu principal que treballa la nostra fundació. Llavors, bueno, va ser una experiència gaseosa, perquè ni Inditex tenia experiència, ni nosaltres tampoc ho teníem. De seguida vam veure dues coses. Primer, que el projecte era sostenible, vull dir, que el rendiment de la botiga permetia que aquesta funcionés, pagar nòmines, etcètera, etcètera.
Sí.
I en segon lloc, i el més important, és que estàvem oferint llocs de treball a persones, amb un col·lectiu amb especials dificultats per accedir al mercat laboral, i a més feina de molta qualitat. La feina en botiga és molt bona de que era una persona en procés de rehabilitació laboral, ja que en molts casos hi permet interactuar amb els clients, tenir un rol molt més actiu que amb altres feines més dirigides.
Molt bé, no? O sigui, vull dir, per començar, dius que va ser un experiment engassosa, però ostres, tant de bo tots els experiments sortissin com aquest, no? Perquè va ser un encert en principi, vull dir, tenim bon material i tenim gent i tenim un projecte social. Vull dir, els ingredients, almenys, apunten tot a que va bé.
Sí, no, va anar bé. O sigui, però això és que, al poc temps, vam obrir una segona botiga, en aquest cas un mesca. El mateix Inditex es va adonar de lo interessant que era aquest projecte i també ho va fer seu. Llavors, a partir del que va començar aquí a Palafolls, ha obert diferents botigues, tant al territori nacional com fora, amb aquest mateix esquema, una entitat social del territori, que es fa la gestió de la botiga i dona feina a persones. Llavors, en l'evolució, t'ho dic molt ràpid,
sí,
també van començar a treballar amb marques que no fossin d'Inditex, uh-huh. Catalunya en sobre indústria textil, i van començar amb Jersey, van començar amb Lola Casada de Munt, van crear una marca pròpia, que és fora de sèrie i aquí ens permet vendre el que volem. I, bueno, la textura ha estat la culminació d'aquest projecte amb la decena botiga que obrim, la vuitena a Palafolls.
Ja, són vuit a Palafolls i les altres dues on estan? Teniu vuit botigues a Palafolls. Estan. I les altres dues?
Les altres dues estan a Premià de Dalt i tenim una a Blanes, que per si mateixa aquest és un projecte diferent, perquè és la primera vegada que treballem en un col·lectiu que no és salut mental. Aquesta botiga sobretot s'encarrega de dones amb especial vulnerabilitat.
D'acord.
Tractament, etcètera.
Llavors, tenint tot aquest projecte social de la Fundació, en principi el que veig és que, està clar, al principi va ser Inditex, allò a veure què passa, com funciona,
sí,
però veig que totes les marques d'entrada s'apunten al carro, no? Vull dir que un cop ja funciona, totes ho veuen amb bons ulls, això, no?
Clar, perquè, a veure, d'una banda, les botigues són rentables. Això és una cosa important.
Això és clau. Això sempre és clau. Una societat com la que tenim ha de funcionar, sí.
Exacte. I, en segon lloc, realment és un exercici de responsabilitat social en viu. O sigui, tu, els nostres oients, quan entrin a una botiga, veuran, interactuaran directament amb el projecte social, perquè estaran veient la normalitat d'aquestes persones, en ocasions estigmatitzades, doncs la realitat i la normalitat de les seves relacions laborals.
Ahà. Bé, llavors, quantes persones estan contractades?
Sí.
En total, entre les 10, per exemple.
Sí, entre les 10 diria unes 72, 73. Deu ser, parlant sempre de persones amb especial vulnerabilitat o discapacitat. Després, això s'hauria d'afegir uns 20 professionals que n'hi ha directament associats a la secció de comerç, que és la que s'encarrega de les botigues, i a més el personal que volta entorn a aquestes botigues a nivell d'integradors socials, treballadors, terapeutes ocupacionals i psicòlegs.
Però teniu marca pròpia?
Sí, tenim una marca pròpia que és fora de sèrie. Llavors, en aquest moment, fora de sèrie, tenim quatre botigues, dues a Palafolls i la de Premià de Mar i la de Blanes estan sota aquesta marca.
Aquesta seria la qüestió. I mirant cap a... Clar, si funcionen és que, a part de pagar nòmines, els beneficis cap on van?
Els beneficis, nosaltres som una entitat del tercer sector, de l'economia social,
sí,
sense cap ànim de lucre. Llavors, el rendiment, evidentment, serveix per pagar totes les despeses, que són importants, són 10 locals, etc.
Sí, sí.
I tot el benefici es reinverteix en la creació de llocs de treball. De fet, si vens a una botiga nostra, veuràs que és una botiga, com podria ser qualsevol d'aquestes marques, un duty nostre és tan preciós com un duty del Passeig de Gràcia,
sí.
La gran diferència és que aquí veuràs que n'hi ha molt més empleats que una botiga tradicional. Perquè nosaltres anem al contrari del comerç. O sigui, quanta més gent puguem emplear,
millor.
Per mantenir la botiga, millor.
Millor. En aquest cas, veig que les coses van bé. I de futur, què? Cap a on mirem? Perquè acabarem d'obrir aquesta botiga a Palafolls, sí. La vuitena, que és sí. Textura. Però sí. Cap on anem?
Sí, a veure, en aquest moment ja podem dir que Palafolls s'ha convertit en un referent de comerç social. Si no és normal que un poble de 8.000 habitants tingui aquest tipus de comerços.
Jo és que estic canvia flipant. A mi m'estàs deixant flipant, Bernardo, perquè, a veure, jo, Palafolls és un poble petit, 8.000 habitants,
sí,
però és que són 8 botigues, vull dir, que no parlem d'una. Per això que una ho pots entendre, una funciona, però 8 botigues, estem parlant d'una sí. cosa ja seriosa, eh?
Clar, perquè ja, diguem-ne, funcionem com a petit centre comercial. La gent ja no ve a comprar el pantaló i anar-se, sinó que bé, té 8 botigues, té moda per home, per dona, per nen, té complements de la llar, i ja passa el dia. Llavors el concepte que és més de centre comercial, però és un centre comercial real, que no estem a cap puesto, sinó que és el mateix poble.
D'acord.
Si la cantina és el bar del poble, el restaurant, que es penja molt bé, són els restaurants del poble, i la resta del comerç de la població, que també es beneficia d'aquest flux de gent.
Uh-huh.
Llavors, el futur, doncs, possiblement, sent una mica de selectius de cara a que l'oferta sigui complementària, anar creixent. Ara tenim la fortuna, abans teníem d'anar a buscar nosaltres les marques, ara n'hi ha marques que s'adonen de que pot ser un negoci rentable, el metre quadrat allà no és el mateix que Barcelona, però sobretot a nivell de reputació de marca, a nivell de responsabilitat corporativa, realment és un exercici que val la pena que val la pena que ho provin. El risc és mínim, perquè la gestió de la botiga sempre és nostra.
Doncs, senyor Bernardo Muñoz, cap de comunicació de la Fundació El Molí d'en Puigverd, gràcies per aquestes explicacions, felicitats per la iniciativa i per l'èxit del projecte. Una abraçada forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fins la propera. Doncs és un bon què, ja veieu, eh? És un bon què i és una manera molt xula de començar el programa. Començar fent un què, donant visibilitat a aquests projectes. En aquest cas estan quadrat a Palafolls, en concret, i el Maresme seria el seu àmbit, no? És el què. Bé, de seguida parlarem de fracàs escolar. Com reduir el fracàs escolar? Ara que comencem ja el darrer trimestre, en res... És qüestió de baixar el nivell? O és que si baixem el nivell ja m'explicareu, no? No sabrem ni dividir, ni multiplicar, ni sumar, que ara ja a vegades hi ha problemes, eh? Segons m'expliquen alguns professors que coneixo, a vegades flipen en com arriben al nivell. Però abans d'això, de seguida en parlarem d'aquest tema, però abans, va, anem a perdre uns quilets amb el plan 1, 2, 3, perquè si todavía arrastras algunos quilitos, pues ya es Semana Santa, pues ya ha llegado el momento de quitarlos de encima con el plan 1, 2, 3, sin agobios ni sacrificios, si te sientes pesado, hinchado, si aún estás a tiempo de perder peso con el plan 1-2-3, y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos informa. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Efectivamente, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir adelgazar sin tener que matarnos en el gimnasio y sin pasar hambre. Y el plan es apto para todos, hombres, mujeres. No son batidos, vas a seguir comiendo. ¿Y qué vas a conseguir entre semanas? Pues bajar más de 2 tallas y perder de 4 a 7 kilos. El plan es totalmente natural. Está realizado a base de plantas, minerales, vitaminas, con registro sanitario, y puedes tomarlo incluso si tomas algún medicamento o eres diabético, hipertenso, y también para personas celíacas y los deportistas.
Claro, y además activa el metabolismo, depuras, eliminas la celulitis, los michelines, la barriga.
Sí.
Oye, que es muy fácil hacerlo y además que funciona, que es genial. Y pautamos las semanas mejor, mira, que así estará mucho más claro. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, eliminamos retenciones e hinchazón y en esta semana ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
cuidemos la flora, mejoremos la digestión, reducimos el cansancio, nos despedimos del estreñimiento, seguimos bajando la barriguita y perdemos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Extraordinarias, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para seguir perdiendo peso y además son saciantes y calman la ansiedad. Y el resultado, si en tu báscula de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas.
Además, el plan 1-2-3 es drenante, sin pesadez en las piernas, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro, lo vas a recibir en tu casa por mensajero, sin gastos de envío, donde tú digas, ¿eh? Y además, ya lo verás, es económico y es rapidísimo, Enriqueta.
Rapidísimo, los resultados son inmediatos, cuidas la salud, bajas de peso, bajas de volumen y además si quieres informarte, si quieres tu plan 1-2-3, llama a este teléfono sin compromiso 650-51-52-53 porque Cruz, los oyentes de COPE que llamen ahora con su plan van a tener de regalo las infusiones de plantas naturales, 3 cajas, la detox más la lipo más la adrena y también una caja con 28 parches que son anticelulíticos y adelgazantes para ese vientre y para muslo. Gran promoción para los oyentes de COPE.
Pues llama ya, porque el plan 1-2-3 nunca viene solo, nunca. Llama ya al 650-51-52-53, que todo esto es, va con tu plan 1-2-3. Es gratis, va incluido con tu plan 1-2-3. Y es que, además, es que lo más importante, que la ropa te va a bailar, que vas a bajar de peso y volumen, que llega el buen tiempo, ese tipazo que se luzca en la playa, hombre, que te lo mereces. Y repito, 650-51-52-53. Y es que es todo un planazo el plan 1-2-3, ¿eh?
Es un planazo porque sí que funciona. Vamos a disfrutar estos días de Semana Santa y luego ya nos ponemos a la labor de perder peso, de bajar volumen, de cuidarnos la salud y además con esta gran promoción, con el plan, las 3 infusiones y los parches adelgazantes. Y si haces el plan 1-2-3, pierdes peso, ¿eh? Pero sin efecto rebote, que sí que funciona de verdad. 650-51-52-53.
Es la mejor forma natural de perder peso y volumen, el plan 1-2-3, y pierdes de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Todos juntos. ¡Yes, we can! ¡Claro que podemos! Se puede hacer. 650-51-52-53. Y además, es ofertazo porque el plan 1-2-3 nunca viene solo, ¿eh? 650-51-52-53. Enriqueta Patonés, Patonés, buena Semana Santa.
Patonés, molt grans. Buena Semana Santa.
Igualmente. Gaudeix, adeu, gràcies. I de seguida parlarem del nivell escolar. Això sí que és per posar-se les mans al cap, perquè en funció del barri tenim un problema seriós ja amb l'informe PISA, però a partir d'ara, d'aquí què es pot fer? Per on s'ha de començar? Perquè hi ha un enrenou i ara que hi ha eleccions el dia 12, però ni t'ho explico. Veurem a ben com acaba tot això. De seguida en parlarem i en parlem aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Cómo lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A COPE Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Pero momentos. Amb Luis Rodríguez, on ens agrada estar en tot moment.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Algo de música ligera porque me siento ausente.
Si baixem el nivell, es redueix el fracàs escolar? Quan em refereixo al nivell, em refereixo al nivell d'estudi, eh? Jo no seria partidari, però bé, no és una qüestió de la meva opinió personal. Aquí cadascú té la seva. És una qüestió objectiva de què cal fer perquè als nostres petits i joves, doncs, ostres, els hi entrin les coses al cap. Que és una qüestió de manera de fer la feina, que és una qüestió de manera d'estudiar, que és una qüestió de que ja... quan es suspèn, ja van els pares, els profes, vostè ha suspendido a mi hijo... Les coses han canviat molt, és una qüestió... Penso que hi ha molts fronts oberts en aquest cas, eh? Tenim el telèfon per xerrar d'això al professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, el senyor Òscar Prieto. Òscar, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. És un plaer parlar amb tu. Òscar, clar, ara en aquesta xerrada no podrem agafar situacions ni agafar solucions, això és una evidència, però per què hi ha tant de fracàs escolar? Sembla que hauríem d'apuntar cap al contrari, no?
És una gran pregunta i especialment complexa, no?, d'analitzar, perquè no té una solució fàcil, no? Però, bueno, hi ha molts factors. Hi ha molts factors. Podem veure comparativament que a l'estat espanyol i Catalunya tots hi ha més fracàs escolar que en altres parts d'Europa, no? Ens podem preguntar per què, no?
Sí.
Per què passa aquesta situació aquí en el nostre context, no? En principi, sí que és veritat que en els darrers anys hi ha hagut una baixada, un descens del fracàs escolar, però si mires comparativament amb altres contextos europeus, el fracàs escolar encara és elevat. Quins són els elements que hi ha darrere, no?, que es poden explicar darrere d'aquesta situació? Primera, l'objectiu de la LOCSE, tu te'n deies que eres de IGB.
Sí, home, jo no? Tinc una certa edat, ja.
Sí, jo també. Érem de la llei General d'Educació.
Exacte.
I llavors... Clar, el 89 i el 90 doncs, es va instaurar la LOCSE, no? I que és el sistema... Bueno, la LOCSE que és el que marca l'ESO, per entendre'ns, no? Una mesura que era comprensiva, que en principi augmentava l'edat obligatòria fins als 16 anys, no? Dels 14 fins als 16. I en principi ens posàvem com a Europa, no?, a aquells països més avançats que... doncs l'educació obligatòria de fins al 16, etcètera, etcètera. Però mirant quin han estat els resultats, diguéssim, no? Especialment dels darrers 20 anys, veiem que no hem aconseguit baixar el fracàs escolar. En part s'entén, hi ha molta gent que critica, la situació de segregació de grups homogenis que hi ha a l'ESO. Per exemple, hi ha determinats grups d'ESO que són homogenis i que estan orientats alguns a batxillerat, diguéssim, i els altres, alguns altres a la formació professional, i després uns altres itineraris que no se sap ben bé cap a on van, diguéssim, no? Llavors, aquesta situació organitzativa a nivell educatiu fa que els joves que es troben, els adolescents que es troben en aquests itineraris, no vegin un futur clar. I un significat allò que estan estudiant, no? Per què estan allà, en aquella aula d'aquell institut,
sí.
Per entendre, no? Per omplir el temps. I això, juntament amb aspectes de classe social, que això hi ha molta recerca, de discriminació ètnica, de diferents contextos, doncs fa que el fracàs escolar sigui més elevat que en altres països, no?
Clar, no puc evitar pensar en que el nivell d'exigència també ha baixat. És a dir, sí que és veritat que els alumnes que faig aquí, que per què fa... és veritat que hi ha molts factors, no? Però la sensació és que la permissivitat i el baixar el llistó pot ser un dels motius. Aquesta manca d'exigència dona la sensació, no?
Bueno,
la cultura de l'esforç. La cultura de l'esforç, potser ho resumirien en la cultura de l'esforç, no?
Podria semblar això, però jo crec que analitzant la realitat, no, amb deteniment, veus que s'ha polaritzat. En alguns grups l'exigència s'ha mantingut i fins i tot s'ha accentuat, en alguns grups, en alguns joves que estan patint crisis d'estrès, i que han de superar el batxillerat i les proves, no? O batxillerats internacionals, on aquí, per exemple, en aquests itineraris hem estat més exigents que potser no hem passat, i en canvi en altres... S'ha fet un currículum molt obert, no? Perquè d'aquesta manera es pensava que els joves trobarien més sentit a la seva a l'escolarització, no? A l'etapa dels 14-16 anys. Però hem vist que no ho estem fent del tot bé, diguéssim, no? Que hauríem de repensar fórmules més personalitzades i més adaptades, no? Als joves i als adolescents, perquè trobin sentit a la secundària. Ostres, especialment.
Òscar, que difícil és tot això, Perquè anem xerrant, estic sentint atentament, dic, ostres, és que jo no veig una solució a curt termini, no veig una solució a tot això.
A veure, solucions n'hi ha diverses, n'hi ha diverses. Per exemple, sempre ens hem emmirallat en voler portar doncs, el model finès cap aquí. Sí que hi ha alguns elements del model finès o d'altres models educatius, el d'Estònia, que ara està, per exemple, de moda, diguéssim, amb els últims resultats de l'informe PISA, que són models educatius que ja estan treballant des dels 0-3 anys,
sí.
Des de molt, molt, molt inicial. De fet, hi ha una proposta del govern de que el P2 l'any que ve sigui gratuït, diguéssim, perquè treballar a l'infantil es veu que això ajuda en el futur que aquests, quan arribin a l'adolescència, tinguin més èxit educatiu.
Doncs, Òscar Prieto, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a tu.
És un bon què, És un bon què tot això, i és per reflexionar seriosament. I constantment, i penso, i ara igual sóc exagerat, però ja van bé loco, amb urgència en aquest cas. I que no tenen els polítics. Si fos possible, ostres, si no tenen els polítics, que això s'encarreguessin d'aquests planos i d'aquests projectes, els professionals, els pedagogues i professors i professores, això seria magnífic, si no tens la política. Bé, Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Bon dijous sant.
Igualment.
Tot bé?
I tant.
De què parlem avui?
Doncs parlarem de Setmana Santa.
Home,
parlarem
clar.
De mones, d'escapades, de viatges que fem aquests dies i del temps que ens està acompanyant i que doncs, moltes pluges venen i també han passat aquests dies.
Home, excepte diumenge, la resta penso que més o menys aguanta a Catalunya.
Ens hem anat salvant, però tot i així tenim un temps una mica inestable aquests
dies. Si te'n vas cap a la resta d'Espanya,
sí,
de Catalunya cap allà, doncs allà sí que hi ha un problema de temps, eh? Bé, com sé que a la Mar Puerto li agrada molt menjar carn, doncs et recomano la cabrera. Encara no t'he portat, però t'he de portar, eh?
Sí.
Ja sé que t'estic convidant cada dos
per tres. Al final em deus moltes cabretes.
Sí, ostres, al final m'arruïnaré menjar rere menjar. La cabrera, si t'agrada la carn, ja saps que la cabrera és aquest assador, doncs, originari d'Argentina, creat pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima d'un dels assadors més exitosos, la Cabrera Barcelona. Al carrer Diputació 239, això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93-878-3230. 93-878-3230. La Cabrera, Barcelona.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs bé, no dic no sorprenga a ningú si dic una evidència, i és que estem en plena Setmana Santa. Ojo, con el cruz que adivina. Atenció, perquè volem també doncs, fer una recopilació de tot el que es pot fer d'aquests temes relacionats amb aquests dies sants tan especials. Mar, comencem parlant de mones, potser?
Sí, parlem de mones.
Encara que després parlarem amb el Museu de la Xocolata, després a migdia.
Doncs mira, ve el pelo, com es diu. Parlem de mones perquè el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre aquest any prop de 800.000 mones artesanes a tot Catalunya. I més enllà dels personatges més mediàtics que protagonitzen moltes d'aquestes mones, els pastissers artesans amplien aquest any les seves creacions originals i úniques amb tota mena d'animals a totes les mides i colors, però també amb figures sorprenents.
Ah.
Un treball artístic on deixen anar tota la seva creativitat i del que hem parlat amb l'Antoni Ballart, que és el president del Gremi, i ens ha explicat les tendències que més es porten aquest any.
La que està funcionant molt bé és la Barbie, perquè aquest any, com que s'ha fet la pel·lícula i d'allò, hem creat bastantes peces on està doncs, amb una moto, amb un camionet i amb una ZTV, i he fet la casa d'ella gran, i bueno, tens tot de coses que és la Barbie, que és la protagonista, i s'està venent molt bé, perquè avui dia quan fas una peça una mica grossa sembla que d'allò, però no, he tingut que tornar a fer, i bueno, és allò que passes hores fent-la, però amb el goig de poder servir-li al client que li agrada.
A més, des del Gremi no preveuen un increment de preu significatiu de les mones d'aquest any.
Home, la Barbie, però de joguina, no de xocolata, o també de xocolata.
De les dues. Hi ha mones que van amb la Barbie incorporada i hi ha d'altres doncs, que te la pots menjar i és de xocolata.
És estrany que la cultura woke no es queixi de masclisme quan et menges una Barbie.
No, la Barbie és la figura típica de les nines.
No sé, jo, per això, perquè no és cosificar i aquestes coses, bé, és igual.
No
vull entrar en este vessal.
I hem de parlar de preus, perquè aquest any no es preveu un increment de preu significatiu d'aquestes mones, i l'encariment del cacau, sí que és cert que en els mercats internacionals, doncs no ha afectat en excés la xocolata utilitzada per l'elaboració d'aquestes. Per aquest motiu?
Intentem que no pujar preus, perquè com tot està, està pujant a tot, intentes que sigui el mínim possible. Volem dir, el xocolat el vam comprar abans del gener, perquè ja teníem pensat que el gener o el febrer començaríem a fer xocolata, i el vam comprar abans d'una puja, i vam guanyar el fet que aunque ens el van servir el febrer o el març, però ja l'havíem comprat abans i vam comprar-lo en preus de l'any passat, i això fa que no tingués que pujar preus.
Penseu una cosa, amb el cacau hi ha certa especulació com amb molts aliments. Hi ha una especulació fins i tot fa al principi de tot, quan parlo al principi de tot fa 100 anys, 200 anys, doncs hi havia el cacau cotitzava en borsa. Vull dir, és una qüestió supercuriosa. Però bé, per portar les mones, els fillols i les filloles ens hem de desplaçar, Mar. I els viatges és un dels grans estrelles de la Setmana Santa.
Doncs sí, i en molts casos són viatges de dies, altres no són molt a prop. Per això, des del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, aquests dies estan duent a terme i estan animant els propietaris de les mascotes a planificar bé les seves vacances, cosa que inclou, per exemple, comprovar amb el veterinari que el seu animal de companyia gaudeix de bona salut i que està preparat per viatjar. La Maria Elena García és veterinària i membre de la Junta del Govern de Col·legi i ens explicava què és el que hem de fer.
El més important és ser molt conscients de que el nostre animal està en condicions per viatjar, i moltes vegades, quan és un animalet que ha anat freqüentment al veterinari i està controladet, generalment sempre passen per la consulta, per preguntar per antiparasitaris, collarets i coses així abans de marxar de vacances, però hi ha vegades que si el nostre animal no està prou bé o és vellet, sempre va bé que fer-li una ullada abans de marxar, perquè els animals són molt estressables i quan canvies d'ambient i rutina, sobretot si marxes un parell de setmanes o tres, pot destrutar molt el seu sistema immunitari i que pateixin alguna malaltia que es pot preveure, ¿vale? Si fas una visita amb el veterinari prèviament i ella pot informar si estan les condicions idònies per poder fer el viatge.
Per tant, no hem d'oblidar que l'experiència ha de ser favorable tant per nosaltres, però també per la mascota, pel gos o el gat, I ha de ser, doncs, còmode. Ara sí que és cert que trobar un allotjament pet-friendly que admeti mascotes és més fàcil que anys anteriors, però tot i això ens cal assegurar-nos i fer el millor possible per aquest acompanyant tan especial aquests dies de Setmana Santa.
La mare està encantada amb això perquè té un gatet. Com es diu el teu gatet?
Nino.
El Nino. I on va la mar, va el Nino. Punt. Mar Porto, gràcies. Que tinguis una bona Setmana Santa. Cuida't, De seguida, precisament, parlarem de xocolata de les mones. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García.